COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Arrossegant encara el debat al voltant dels incidents de Cornellà al Prat, perquè a mesura que van passant les hores anem coneixent més detalls del que va passar i sobretot de com va anar el procés previ de preparació del dispositiu de seguretat. Ahir va explicar el Quique Iglesias el partidazo que efectivament durant la setmana hi van haver diverses trobades entre els coordinadors de seguretat dels Mossos, de l'Espanyol i del Barça, i que es va acordar que en cas de que el Barça es proclamés campió de Lliga, que la celebració fos moderada. I crec que ho va ser, entre el xiulet del final del partit i el Cames ajudeu-me cap al túnel de bastidors, van passar 3 minuts. 3 minuts de celebració després de 10 mesos de treball i de 4 anys sense guanyar una Lliga no sembla una exageració. I la celebració van ser unes abraçades i un corro de la patata. Francament, no veig la provocació per enlloc, encara que puc entendre també que en funció dels ulls amb què mires la percepció pot ser una altra. Sigui com sigui, posem el focus on l'hem de posar, que és en els que van saltar i en el fet de que si un equip de futbol, després de guanyar un títol, no pot celebrar-ho sense a faltar el respecte a ningú, sigui on sigui, tenim un problema important com a societat, que el tenim i no va a millor, va a pitjor. El Barça, que ahir va celebrar amb la seva afició el títol de Lliga pels carrers de la ciutat, l'equip masculí i també el femení, 76.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van acompanyar la rua dels campions de Lliga, que va arrencar al Camp Nou i va acabar a l'Arc del Triomf. La festa seguirà dissabte a l'estadi del Camp Nou en el partit contra la Reial Societat, que és quan Busquets aixecarà el trofeu. L'equip no tornarà a la feina fins dijous a la tarda. L'Espanyol descansa avui també, propera cita diumenge a les 2 del migdia al camp del Rayo, amb la baixa de Bradwhite, que es perdrà com a mínim els dos propers partits, Rayo i Atlètic de Madrid. El Girona consolida plaça de Conference League després de la derrota ahir del Rayo al camp del Betis, propera cita dissabte Girona-Villarreal. Avui coneixerem, atenció, el primer finalista de la Champions. Tenim Inter de Milan-Milan amb 0-2 per l'Inter del partit d'anada. El Real Madrid ja està a Manchester per jugar demà contra el City al partit de l'any, el que tothom considera que és la final anticipada de la competició. En bàsquet, entrem en el compte enrere per la Final Four de Kaunas. Divendres, Barça i Real Madrid s'enfronten en una de les semifinals. Ha parlat Jessica Vicios, el míster, després l'escoltarem. En waterpolo arrenca una apassionant final de la Lliga Femenina entre Sabadell i Mataró al final de 3 partits. També hi ha notícia en futbol sala. El blaugrana Carlos Ortiz ha anunciat la seva retirada per final de temporada després de 20 temporades a l'èlit. Té 39 anys. I en tennis estem pendents de l'inici del partit de Paula Badosa contra la txeca Mukova a l'Open de Roma. És partit de vuitens de final. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us demanem avui que voteu pel millor jugador de la temporada. Us hem donat 4 opcions. Heu votat per Araujo al 28%, per De Jong al 8%, per Lewandowski al 6%, guanya Ter Stegen amb el 58% dels vots. En clau espanyol, la pregunta és si us semblaria just que es tanqués Cornellà al Prat parcial o totalment. Heu votat que sí al 55%, lleugera majoria, que no al 45%. I en clau Girona, us preguntem pel fet de jugar a Europa la propera temporada. Com esteu? Si optimistes o pessimistes? Esteu optimistes al 54%, pessimistes al 46%. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
O sea que se han bajado los plomos.
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything gonna be
alright, gonna raise a glass and say, here's to the ones that we got. Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui, que de seguida estarem amb la rua d'ahir, parlarem de la Lliga que ha guanyat el Barça, també de les semifinals de la Champions, avui tenim el partit de tornada de la primera, demà el gran partit, el partit que tothom espera entre el City i el Real Madrid, però abans que res actualitzarem tot el que té a veure encara amb els incidents de Cornellà al Prat, perquè ahir el Quique Iglesias va donar bona informació al partidazo i han donat també explicacions i la seva versió dels fets del que va passar aquest matí als Mossos d'Esquadra. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Què ens expliques? A veure.
Doncs això, comencem per aquí, que ahir a la tarda us explicàvem en primícia això, les tres reunions entre les parts afectades que arriben a l'acord que la celebració del títol de Lliga per part dels futbolistes del Barça a la gespa de Cornellà sigui mesurada. Ho ha corroborat avui en declaracions a RAC1 Josep Saumell, intendent i coordinador general d'esports del cos de Mossos d'Esquadra.
La celebració no tindria que haver portat problemes perquè durant la setmana anterior tothom parla amb el Futbol Club Barcelona. El mateix Futbol Club Barcelona entén que no ha de fer una celebració molt ostentosa. No és ningú que vagi a imposar-li al Barça que no celebri o que deixi de celebrar, sinó que quan el Barça se li pregunti, se li diu, escolta, en el cas que us proclameu campió de Lliga, què teniu previst? I llavors ells diuen, home, una celebració mínima. Per què? Perquè són conscients de que estem al camp de l'Espanyol, perquè són conscients que hi ha una afició rival. A l'Espanyol, a través dels directors de seguretat, parlen entre ells i es diuen el mateix. Nosaltres parlem amb ells per saber què és el que pensen fer i ens diuen el mateix.
I què els diuen que faran?
Doncs una mínima celebració, molt curteta.
El que va passar al camp el diumenge, aquella rotllana, sí. Això és excessiu per vostè?
No.
Doncs queda bastant aclarit. Parla de celebració mínima, perquè alguna vegada s'havia parlat de recomanació de no celebrar, no fer cap celebració un cop acabés el partit damunt del terreny de joc, i el representant dels Mossos parla d'això, de celebració mínima, que és el que jo crec que va passar.
En tot cas, has dit recomanació, una recomanació, o li fas cas o no li fas cas. Ja. En aquest cas parlem d'un acord entre totes les parts d'una celebració mínima i mesurada. A partir d'aquest punt, clar, entrem en el capítol d'on comença i acaba la sensibilitat de cadascú. En tot cas, Saumell ha explicat que el guió previst canvia quan els Mossos detecten que la intenció dels radicals de l'Espanyol és recriminar als seus futbolistes el baix rendiment al partit i quan comencen els càntics contra la directiva. La disposició d'efectius es canvia llavors després d'una reunió d'urgència amb el túnel de vestidors com a focus a defensar, però combinat també amb d'altres punts estratègics de l'estadi. El fet que els jugadors de l'Espanyol sortissin ràpid del terreny de joc va acabar de complicar-ho tot, en certa manera, perquè va deixar els radicals que van saltar la gespa sense objectiu a la vista. Saumell ha tingut paraules de lloança cap a la seguretat privada de l'Espanyol, de fet ha dit que una invasió d'aquest tipus és molt difícil d'evitar, ha afegit que no hi ha encara detinguts, que no va perillar la integritat dels futbolistes i que la fiscalia pot obrir diligències tant d'ofici com després de la denúncia de les parts afectades que n'hi hauran. Sobre els efectes legals, ha parlat també d'aquest tema la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Per part de la Generalitat, els Mossos han obert una investigació per identificar els responsables dels fets i a partir d'aquí hi ha dues línies de treball. Una és la infracció administrativa, la que podria haver-se d'enfrontar el club per aquesta invasió de camp i es determinés algun dèficit a nivell de seguretat. L'altra, en l'àmbit penal, la que haurien de respondre els protagonistes d'aquest lamentable fet. La responsabilitat de la seguretat de qualsevol esdeveniment esportiu és dels propis clubs a través d'un treball conjunt de planificació que es fa amb els Mossos d'Esquadra. Així es va fer. El club, l'Espanyol, està col·laborant en tot el que se li demana des del primer moment.
L'àmbit civil, l'àmbit penal que va per una via i per l'altra via l'àmbit esportiu, pendents de que el comitè de competició acabi de recopilar tota la informació, la que li arribi d'una banda per part de la Liga com d'una altra per part de la Federació en forma de l'informe del delegat arbitral, perquè recordem que l'acte del partit en si no figura cap esment als incidents. És el delegat arbitral el que elabora un anexa a l'acte, que és el que la Federació li farà arribar al comitè de competició, que en principi es reuneix demà.
Mira, sobre aquest tema hi ha una informació d'última hora del nostre company Isaac Fouto, que diu competició obrirà demà expedient a l'Espanyol pels incidents del derbi després de rebre l'informe del delegat de la Federació Espanyola i de la Lliga. Afegeix el Fouto, atenció amb això, per terminis és pràcticament impossible que la possible sanció es compleixi aquesta temporada. Recordem que l'Espanyol encara ha de jugar dos partits a l'estadi de Cornellà del Prat contra l'Atlètic de Madrid i l'Almeria, i segons diu el Fouto, si hi ha sanció és pràcticament impossible que es compleixi aquesta temporada. Anem de rua, va! Una rua que van fer ahir al vespre pels carrers de la ciutat, el primer equip masculí del Barça, el primer equip femení del Barça també, i van fer també a peu els nostres companys Helena Condis i Víctor Navarro. Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, tinc agulletes, perquè en teoria eren 7 quilòmetres, però a mi el mòbil em marca que entre passos endavant i endarrere per seguir els autobusos em vam fer gairebé 20. I la veritat és que el cos no perdona. 76.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, jo crec que eren molts més. Aquesta és la sensació que tinc després de seguir tota la rua, des del Camp Nou fins a l'Arc de Triomf, pel centre de la ciutat. 7 quilòmetres de recorregut, ens van dir, d'eufòria, d'il·lusió. Jo la veritat és que vaig veure la gent amb moltes ganes de celebrar. Feia 5 anys que no sortia el Barça al carrer per celebrar títols, des del doblet del 2018-2019, i la gent en tenia ganes, allà amb els campions, les campiones de Lliga. Alguns aficionats fins i tot els hi van tirar els seus telèfons mòbils, els seus iPhones, des de peu de carrer fins a l'autobús, fins a la part de dalt de l'autobús, perquè es fessin selfies als jugadors i els hi tornessin. Com et pots imaginar, alguna pantalla va acabar trencada. També molts aficionats a les marquesines, balcons plens de famílies on no hi cabia més gent. Xavi, a la part davantera de l'autobús, no es va moure d'allà, repartint-nos begudes als periodistes, més alliberat que mai. Ho ha passat malament, en algun moment a l'inici de temporada, la tardor es va plantejar si valia la pena seguir, per moments així segurament va veure que l'esforç i que la perseverància havia merescut la pena, perquè ell estava molt feliç, jo diria que dels més feliços que hi havia en aquesta rua. Lewandowski...
Molt bailongo, no?
Sí. Molt bailongo és que està amb la Lewandowski, amb la seva dona, fent classes de bachata, i ahir ho va aplicar amb les cançons. La música estava altíssima, amb cançons del moment, i alguna que li va agradar va aplicar els seus dots ara de ballarí. També vam veure Busquets amb ulleres de sol, no se les va treure, emocionat, en segon pla, una mica més al costat dels veterans, a Ter Stegen, Alba, ja saben que és guanyar molts títols. Pedri va arribar a signar plàtans, també va tenir un gest molt bonic amb Ansu Fati, perquè va demanar a la gent que cridés el seu nom, que se'n recordés del 10 del Barça. Araujo diria que va ser dels més aclamats, i en el moment aquest d'eufòria, en els moments d'eufòria, els culers es tornen a recordar de Leo Messi.
Sí, sí.
Perquè ahir també, a la sortida del Camp Nou i durant la rua, crits de Messi, Messi. Piqué no hi va ser, va declinar la invitació, tot i que comptaven amb ell. Hi va haver algun incident aïllat perquè la gent corria darrere els autobusos, però ho van poder controlar sense problema els agents de seguretat. En total eren 450, entre membres de seguretat privada del club i Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana. I després de 3 hores de rua, doncs molts se'n van anar cap a casa, i alguns, els més joves, Pedri, Isbalde, Araujo, Gavi, van acabar sopant perquè avui tenien descans. De fet, Xavi els ha donat festa fins dijous a les 11 del matí.
La festa no s'ha acabat, la festa continuarà el dissabte a l'estadi del Camp Nou en el partit contra la Real, no?
Sí, sí, hi haurà més festa. De fet, el dissabte serà la festa de celebració amb el trofeu, amb la Copa de la Lliga. El que em diuen de la federació és que hi serà el president Luis Rubiales, que serà qui entregarà el trofeu abans del partit, abans d'aquest Barça-Real Societat que jugarà a les 9 de la nit al Camp Nou. L'aixecarà Sergio Busquets, aixecarà el seu primer títol de Lliga com a primer capità, abans d'abandonar el Barça a l'estiu. 9 de 15 lligues, ha guanyat 9 lligues en 15 temporades del primer equip. Serà també un moment emotiu i, evidentment, s'espera que després del partit hi hagin parlaments, però el trofeu s'entregarà abans. I, en principi, el dijous, després de l'entrenament del matí, també hi haurà sopar de gala entre jugadors, staff, familiars, perquè Xavi ha posat la prèvia, l'entrenament de la prèvia, el divendres a les 5 de la tarda. I això ja és una senyal per veure que el dijous també es pot allargar la nit.
Que celebrin, que celebrin, que s'han guanyat. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La rua del Barça. Una gran festa per aquells que es van apropar, sobretot els més petits, que no tenen l'oportunitat de veure de prop mai els seus ídols que els tenen els cromos. Hi ha nens i nenes de 3 i 4 anys que veuen la cara d'un jugador i saben exactament quin és, perquè es fan la col·lecció i els tenen a l'àlbum. I ahir milers de nens i nenes de la ciutat van tenir l'oportunitat de veure de prop per primera vegada a Lewandowski o Alexia Putellas en un ambient festiu i d'alegria per celebrar els títols de Lliga. El polonès dominava l'escenari, era la seva novena Lliga consecutiva, 8 al Bayern, la primera amb el Barça. Alexia lluïa el títol de Lliga, però sobretot per haver superat la seva lesió. Jo crec que va superar les expectatives la Rua i que va sortir com esperava l'organització. Des d'aquí, la felicitació a la gent que va contribuir a organitzar aquesta Rua i sobretot a la gent que no pot anar al Camp Nou habitualment perquè les entrades són molt cares i ahir van veure de prop els seus jugadors, que normalment entren per la porta del darrere als hotels i no es paren a signar autògrafs. Ahir no, ahir eren propers. I posats a imaginar i a somniar, algun dia la imatge podria ser una Rua amb un bus, tan sol un bus, amb l'equip masculí i femení, el mateix bus, lluint la Champions.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Passen 20 minuts a les 3 de la tarda. Fem una pausa i després parlem amb el Miquel Soler sobre aquesta Lliga del Barça.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, que volem parlar ara de les claus de la Lliga del Barça i ho fem a un dels analistes d'Esports Cope durant la temporada, el Miquel Soler. Hola, Miquel, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Una Lliga guanyada de forma incontestable, eh, Miquel?
Sí, sí. 4 jornades abans. Vull dir, 14 punts ara mateix. Bé, jo crec que això no és fàcil de fer a la Lliga Espanyola en els últims anys. I per què? Perquè doncs, hi ha equips que s'han anat reforçant, hi ha el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, però també equips que estan per de sota que et poden guanyar, que et poden treure punts. I bé, sense anar més lluny, equips de baix que si fa uns anys 36 punts i amb 35 i amb 34 doncs t'has salvat, no?
Sí.
I ara es parla doncs, que hi ha equips que tenien 41 punts i encara estaven preocupats i volien guanyar un partit més per arribar als 44 o fer 42 o 43, doncs significa que aquests equips de baix, per aconseguir aquestes xifres, també han de guanyar algun dels de dalt, no? Sense anar més lluny, l'altre dia l'Elx va guanyar l'Atlètic de Madrid, l'Almeria crec que va ser un dels que va guanyar el Barça. Vull dir, són equips que després també acaben puntuant i treure punts als de dalt, no? Significa que és una mica més difícil aconseguir les victòries.
Escolta, si haguessis de donar un parell o tres de claus en les que tu creus que es fonamenta aquest títol de Lliga del Barça, quines destacaries?
Home, la que s'ha prioritzat o la que destaca més és el poc número de gols.
Els 13 gols en contra, no?
Sí, no? Clar, vull dir, de 27 victòries crec que 11 han estat per 1-0, sí. O 0-1, bueno, entre 1-0 i 0-1, no?
Sí.
25 25 partits ha deixat la porteria zero en Ter Stegen o el Barça. Vull dir que és una xifra molt, molt, molt baixa, i quan tens una xifra tan, tan, tan baixa, un equip com el Barça, doncs amb un gol que faci guanya partits. A partir d'aquí, la fiabilitat defensiva, no? La capacitat de competir, sobretot això, no? De ser un equip gairebé invulnerable defensivament. Al final, a veure, és veritat que els equips grans poden escollir les dues coses, fer gols i no encaixar-ne, no? Però en aquest cas, doncs, bé, té el Pichichi de la Lliga i, a més, té el porter menys golejat. El normal és que guanyi la Lliga.
L'altre dia, durant la transmissió de l'Espanyol Barça, el Paco González ens demanava que votéssim pel millor jugador del Barça de la temporada. Tu per qui votes, Miquel?
Ostres, a veure, és que és molt difícil parlar del millor jugador, no? És evident que Ter Stegen ho podria ser. Lewandowski ha arribat per fer el que s'esperava que faria. Araujo? Sense Araujo el Barça defensivament no funciona igual. L'altre dia, quan se'n va anar l'Araujo, va començar a rebre ocasions de gol per part de l'Espanyol. I Pedri? És que sense Pedri el Barça sembla que al mig del camp no funcioni de cap manera. Ha estat tornar ell i l'equip també començar a millorar i controlar una mica més els partits, no? Aleshores, aquí hi ha una columna vertebral que me sembla fonamental, així que sense en Ter Stegen no sé què hagués passat, sense en Lewandowski no sé què hagués passat. Si en Pedri no juga en tota la temporada, no sé què hagués passat, i si no juga l'Araujo en tota la temporada, no sé què hagués passat, no? No sé, no podria destacar-ne un més que l'altre, perquè crec que són quatre jugadors fonamentals.
Molt bé, està bé. Escolta, si pensem ja en l'any que ve, si tu haguessis de reforçar alguna posició, quina prioritzaries?
El lateral dret, no?
Lateral dret, És la que et sembla que està més coixa, no?
El lateral dret. Sí, no hi ha
de fet, jugador... no n'hi ha, està jugant un central de lateral dret.
Esclar, no crec que en Condé... Bé, en Condé, doncs, mira, l'altre dia va fer un gol i sembla que de mica en mica també és veritat que és un jugador que no li estranyava la posició, perquè fins i tot en França ja havia jugat en allà, en el Sevilla també, però, home, si fas una comparació entre en Valde i ell, doncs són completament diferents, no? Un és més sòlid defensivament i l'altre és més bo ofensivament. El lateral dret jo, per descomptat, el reforçaria. Això significa que ja no has de reforçar tant la part central, no? Perquè en Koundé ja pot fer del que més sap fer, que és de jugar de central. Crec que, evidentment, al mig del camp, si se'n va amb Busquets, doncs, home, alguna cosa hauràs de fer, no?, en el mig del camp, perquè ja veiem que en De Jong no...
No t'agrada en aquesta posició, o què? No t'agrada De Jong en aquesta posició, o què?
Però és un jugador que té tendència a anar endavant, sí. a eliminar línies amb la seva conducció. Això, un pivot defensiu amb Busquets, això no ho feia. En Busquets sempre, un cop l'equip està camp contrari, sempre juga per darrere la pilota, sempre és l'equilibri, sempre és l'encarregat d'orientar el joc, com cap un costat cap a l'altre, de fer basculacions, de defensar, de jocs amb endavant, arribar a l'àrea... No, jo no el veig en aquesta posició, no crec que li agradi jugar en allà. Lateral dret, en aquesta posició també, però ja veurem què passa amb l'Ansu Fati i amb en Ferran Torres, així que...
A veure què passa amb Messi, Miquel, a veure què passa amb Messi, si ve o no ve...
Jo no ho veig, esclar, vull dir, no sé...
No ho veus clar,
No, és que, a veure, avui llegia uns 1.200 de deute, uns 1.400 a l'Espai Barça. Ha de reduir en 200 milions les despeses. Estan retallant per tots els costats. Messi no crec que vingui per 10 milions bruts.
Futbolísticament, per això estaria bé o no? O també creus que seria tornar enrere en lloc de mirar endavant?
Home, jo crec que no li ha sentat gens bé la Lliga Francesa. La Lliga Francesa és una lliga molt física. Ja s'ha notat, doncs, que ha tingut molts de problemes. La Lliga Espanyola jo crec que s'adequa més al seu futbol. Tot i que fa dos anys que se n'ha anat, jo crec que podria tenir rendiment, però, esclar, has de tornar a fer un equip al voltant d'ell. I has de tornar a pensar com envoltem l'equip perquè en Messi, doncs, pugui pugui brillar, no? No sé, jo crec que hauria de ser una etapa passada, a menys que en Messi acceptés no jugar tots els partits els 90 minuts, esclar, no? Amb un rol una mica diferent, i no crec que, no sé, no crec que ho accepti, no?
Molt bé, Miquel. Escolta, no em resisteixo a preguntar-te pel tema del que estem parlant més a les últimes hores, que és el que va passar al final del partit del derbi. Tu, que has jugat a l'Espanyol també, què et van semblar els incidents?
La veritat és que no els vaig veure perquè ja vaig desconnectar, i però sí que he llegit al voltant de tot això, no? Home, jo crec que, no sé, sembla que hi ha com un permís per fer qualsevol cosa, fer de tot, i que tot quedarà impune i que no passarà res fins que algun dia passi alguna calamitat. No sé, jo crec que aquestes coses s'han d'eliminar qualsevol estadi, i s'han d'impedir d'alguna manera, o s'han de preveure, o s'han d'anticipar. És veritat que el Barça ho celebra, però jo crec que també és lícit que durant uns minuts ho pugui celebrar una mica, no? Jo crec que no es va passar. Crec que va ser una estona, no? Perquè he llegit una estona. No,
sí, tres minuts, sí, una rotlla al mig del camp. Et sembla que es van extralimitar una mica o no? O ho trobes la celebració normal?
Home, jo crec que... Aquí no ho veig exagerant, ni que hagués estat al revés. Vull dir, fer uns minutets allà al mig, escolta, ho celebrem perquè guanyem la Lliga, venim de 4 anys, no celebrar-ho com si l'Espanyol al revés volgués celebrar la salvació, no sé, en el Camp Nou, perquè el dia empat el guanya i se salva, no? Jo crec que ho haguessin celebrat també, jo crec que no és exagerat, no sé, donar una volta al camp i totes aquestes coses, per fer-ho una estona, jo crec que és lícit, és que ja ha arribat un moment també que tenim la pell tan fina que tot ens ofèn, ens ofèn. Vull dir, si parles amb dues persones, el més probable és que una de les dues s'ofengui segons el que diguis, no? I jo crec que tot s'està convertint en una exageració, també.
Està molt bé. Miquel Soler, com sempre, un plaer. Gràcies per atendre'ns, una abraçada forta, eh?
Molt bé, adéu-siau, fins una altra.
Adéu-siau, bona tarda. Em diuen que podem saludar en directe a l'intendent Josep Saumell, coordinador en matèria de seguretat d'esports dels Mossos d'Esquadra. Intendent, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, tot bé?
Sí.
Gràcies per atendre's. Molt bé, gràcies. Escolti'm, expliqui'ns primer, si us plau, com es munta un dispositiu de seguretat per un partit del risc com el que teníem el diumenge passat a l'estadi de Cornellà del Prat. Com és el procés?
Bé, al principi de tot, hi ha un partit del risc. El partit del risc es determina a base de que es va obtenir una sèrie d'informació que diu que conflueixen una sèrie de factors que recomanen que aquest partit sigui declarat al risc. De fet, nosaltres som els que demanem a la subcomissió a través de l'Oficina Nacional del Deporte, doncs, que aquell partit estigui valorat al risc. I com es fa? Doncs atenent a tota la informació que tenim. D'una banda, hi ha algo que és molt òbvi que sap tothom, que és que el Futbol Club Barcelona es pot proclamar campió de Lliga, que l'Espanyol, doncs, està en una situació a la taula jugant amb el descens, i és complicat. Hi ha seguidors radicals, especialment del Futbol Club Barcelona, que podrien apropar-se a les rodalies de l'estadi de Cornellà. Tenim uns moviments d'equips que tenen un seguiment i que hi ha uns aficionats que volen esperar-los, que és diferent a la resta de dies. Bueno, es donen una sèrie de factors que quan ens sumem tots, doncs diguem-ne que 2 més 4 més 6 més 8 fa el risc. I llavors és quan es demana que el partit sigui declarat del risc.
Com vostè diu, era un partit amb unes connotacions molt especials. El Barça podia ser campió de Lliga, l'Espanyol s'està jugant la permanència, i estava clar que en aquest partit, sobretot al final, podien passar coses. Hi van haver durant la setmana diverses reunions entre coordinacions de seguretat de Barça i Espanyol, no?
Això és habitual, eh? O sigui, durant la setmana i abans d'un partit sempre hi ha, com a mínim, en aquest partit va haver-hi més, però com a mínim hi ha una reunió prèvia, i a més estava regulada per llei, en la qual el coordinador de seguretat, en aquest cas el inspector que nosaltres tenim al capdavant de l'Espanyol, doncs, que no deixa de ser la màxima autoritat abans, durant i després del partit, doncs, convoca diverses reunions i parla, doncs, amb la seguretat de l'Espanyol, amb la seguretat del Futbol Club Barcelona, etcètera, etcètera.
I és veritat que en aquestes reunions s'arriba una mica a l'acord o al pacte de que, en cas que el Barça es proclami campió de Lliga, al final del partit, com ho podríem dir, la celebració que fes el Barça o els jugadors del Barça fos una celebració moderada, no?
Jo crec que ho has fet
explicat molt bé, però més enllà d'un pacte, el que ja és el mateix Futbol Club Barcelona. Mm. És el que diu, escolta, som conscients que estem al camp de la terra rival, l'Espanyol, de que la nostra situació és extraordinària, guanyem la Lliga, i que l'Espanyol, doncs, si nosaltres guanyem la Lliga, els col·loquem en una situació molt compromesa de cara al descens. És el mateix Futbol Club Barcelona que diu, escolta, no podem evitar celebrar-ho, però facin una celebració que sigui molt continguda, molt breu. Mm. Òbviament, això, doncs, durant la setmana es comenta. Es comenta entre la seguretat de l'Espanyol i la seguretat del Futbol Club Barcelona. El coordinador truca al director de seguretat del Barça i diu, escolta, no estem a la mateixa línia, és correcte. De fet, si em permet jo personalment, a la mitja part vaig a la llotja parlar amb el director de seguretat i dir-li, escolta, estem en la mateixa línia del que hem parlat, sí, sí. Mm. Una mica per lo que jo que sé, he escoltat, cadascú decidirà si 3 minuts o 3 minuts i mig és molt, és poc, si la rotllana és provocar o no provocar, jo considero que res és res.
Segons el seu criteri, la celebració va ser correcta, va ser moderada, entra dintre dels paràmetres d'una celebració normal?
A veure...
Creu que hi va haver alguna mena de provocació, com s'està comentant?
No, jo no parlaria en cap cas de provocació. De fet, els jugadors del Futbol Club Barcelona es retiren, depèn de com miri vostè el vídeo, potser 4 segons o 5 segons abans que hi hagi un salt, no sé com dir-ho. No sé si perquè algú els diu, escoltem, ja hi ha prou, o escoltem, marxem ja, o no sé si és perquè veuen que pot haver un salt imminent i que la seguretat privada té problemes en allà per contenir, que per cert fan un extraordinari treball, i marxem abans de que no passi res. Pensi que el moviment que es produeix en aquella zona del camp, la informació que ens arriba no és una informació de que el seguidor estigui enfadat amb el Barça o amb els jugadors del Barça per celebrar o perquè puguin celebrar, sinó estan enfadats amb la junta directiva i amb els seus propis seguidors, amb els seus propis jugadors.
Yeah.
Perquè en aquell moment pensi que estem 0-4 en el marcador i la sensació que tenen és que els seus jugadors podrien fer moltes més coses o no sé, no sé què dir-li, lluitar més o no sé com explicar-ho.
Sí, sí.
Per tant, la informació que es disposa és una informació en el sentit de dir pot haver-hi algun seguidor que vulgui anar a recriminar un jugador local la manera en què ha encarat el partit. No hi ha una sensació ni hi ha una informació que digui que una celebració del Futbol Club Barcelona després de guanyar la Lliga comportarà una reacció d'un grup de persones o d'una massa.
En algun moment se li demana al Barça que no hi hagi cap tipus de celebració? És a dir, que quan acabi el partit se'n vagin no. Ràpidament cap a dintre, no?
No. Es parla sempre de... torno a repetir, sense dir un minut, quatre, ni vuit, ni divuit,
Sí, sí.
Escolteu-me, quan menys duri millor, que no sigui molt llarga, que sigui continguda, que es parla d'això, però és el mateix Futbol Club Barcelona, torno a repetir,
Claro.
Que diu, escolteu-me, nosaltres som conscients d'on estem. Després, òbviament, hi ha uns jugadors que durant 9 mesos poden jugar partits i guanyen una lliga i és difícil que en aquell moment es puguin recordar de si han pactat un minut, 4 o 24, no ho sé.
Mm.
I té que haver-hi algú, que jo crec que ho hi ha, que hi ha algú que diu, escolteu-me, cap a dintre.
Es pot evitar d'alguna manera o es podria haver evitat que haguessin saltat la gent que van saltar, que van ser un número destacat d'espectadors? No sé si... Clar, jo ara no li diré a vostè com s'ha de fer això, evidentment, perquè vostè és el professional i jo no, però posant, per exemple, també s'ha comentat a la policia o als Mossos d'Esquadra al fons on estaven els radicals de l'Espanyol, perquè no és, segurament intimida més un policia amb el seu escut i tal i el seu casco que un agent de seguretat privada.
Jo crec que nosaltres som els majors crítics de nosaltres mateixos. Mm. En el sentit en que feia una hora i mitja que havia acabat el partit i estàvem els 3 o 4 comandaments allà donant-li voltes a tot el que havia succeït i la manera en què havia succeït. I, òbviament, si em permet dir-ho així, a tot el passado, una vegada que ho veiem, doncs sempre queda regut de dir, podíem haver fet, podíem haver deixat de fer. I jo sí que m'agrada fer una reflexió que crec que la tenim que fer tots. qual, i és quin preu estem disposats a pagar perquè no saltin a l'herba. Perquè entre les tanques, entre el fosso, entre totes les mesures que separaven el terreny de joc de l'aficionat, i contenir una massa que vol saltar al camp i que pot saltar des de qualsevol lloc, té un cost. Perquè sí, podem posar la policia. Sí. Podem posar, de fet, pot haver-hi fins i tot una sensació de dir, ostres, si hagués estat la policia allà, segurament la policia estava dalt. Estava reforçant el túnel, estava pendent de la sortida massiva cap a oficines, teníem preparada una línia per interceptar un moviment de grada cap a lateral en direcció a la física llotja, diversos moviments que es van estudiar sobre el minut 70 de la segona part, que és quan arriba la informació. Però quin preu volem pagar? O sigui, la policia ha d'utilitzar la força. No ens queda un altre remei. I si venen 100 persones de corrents cap a una línia de la policia i la policia no els ha de deixar passar, doncs ha d'utilitzar la força. I utilitzar la força vol dir utilitzar defenses, utilitzar mitjans, utilitzar una sèrie de coses. I segurament avui estaríem parlant de les persones ferides, dels policies ferits, dels ciutadans que van saltar que estan ferits, i tota una sèrie de coses. Per evitar que saltin a un terreny de joc, que és una imatge lamentable, però que a més és un fet que produeixen un centenar de persones, no l'afició de l'Espanyol. L'altre dia el partit havia 27.000 persones que es van comportar extraordinàriament bé, més enllà del que poguessin cridar, animar o fer el que volguessin. I un centenar de persones que va faltar al terreny de joc. Llavors, jo crec que és important fer aquesta reflexió, perquè de vegades diem, si posem a la policia potser intimida, i si no intimida?
Sí, sí. I si es va pot arribar en una batalla campal, sí.
Efectivament. I llavors estaríem parlant d'una altra cosa totalment diferent en aquests moments.
Una última cosa, intendent. Ara estan en procés de revisar les imatges i d'identificar a la gent que va saltar el terreny de joc, que imagino que això serà un procés d'uns dies, i li preguntaria per acabar quines sancions es pot enfrontar el club i aquests individus que van saltar l'altre dia al terreny de joc.
Pues, analitzarem diverses coses. Analitzarem, primer, si hi ha algun delicte de desordres públics. Analitzarem possibles delictes que s'hagin pogut produir de danys a les coses, que poden haver-hi diversos afectats. En aquests moments, jo no sé si la càmera és del club o de Mediapro, per exemple. Per tant, poden haver-hi denúncies del club.
La Mediapro és la càmera.
Poden haver-hi denúncies de Mediapro pels danys que li han produït. Per tant, hi haurà diversos afectats. Fins i tot poden haver-hi denúncies del club per trepitjar la herba i fer-la malbé, i això té un cos que els hi pot constar. Per tant, mirarem això per una banda. Per una altra banda, intentarem identificar persones de les que van saltar, especialment, òbviament, aquelles que van incitar al salt, que són incitadores, i aquestes persones, inicialment, si no estan en cap cas d'un possible delicte, ja sigui de danys o de desordres o del que correspongui, doncs seran denunciades per la llei de l'esport. A què es poden enfrontar? Doncs depèn de com qualifiqui l'òrgan instructor, si és greu o molt greu, doncs amb una sanció que pot arribar als 6.000 o als 600.000 euros, als 60.000 euros, i a més pot anar acompanyada d'una prohibició d'accés doncs, amb un recinte esportiu per un període d'un any. Respecte de l'Espanyol, diria, l'Espanyol el que se li ha de mirar és si va posar totes les mesures de seguretat. El dispositiu que dissenya l'Espanyol a les reunions prèvies, a nosaltres ens sembla no correcte, sinó correctament dimensionat.
Perquè, perdoni, perquè la gent ho tingui clar, intendent, el responsable de la seguretat del que passi a dintre del camp en un partit és el club que organitza el partit, eh?
Correcte, l'organitzador. L'organitzador.
Sí, sí.
Sí. Llavors, nosaltres, el dispositiu del Real Club Esportiu Espanyol, inicialment, no té deficiències. És un dispositiu molt correcte, molt correctament dimensionat per al tipus de partit que enfrontem. Vale? Està força bé i funciona extraordinàriament bé fins a aquell moment, que no és que funcioni malament, sinó que simplement es veu desbordat. Tot i torno a repetir les lamentables imatges de gent saltant a la herba que no voldríem que mai passés. Llavors, a l'Espanyol se li ha de veure doncs, si li van mancar o no li van mancar mesures de seguretat per fer front a la situació.
I després, òbviament, poden haver-hi altres organismes, com per exemple la Lliga, que és l'organitzador de la competició, doncs que en el seu reglament digui, no sé, doncs per saltar et puc tancar una graderia o et puc tancar no sé què. Jo crec que és molt d'hora per pronunciar-se en cap línia i en cap sentit, i crec que hem d'esperar uns dies perquè hi ha moltes imatges per analitzar.
Molt bé. Intendent Josep Saumell, li agraeixo molt que ens hagi atès en directe. Gràcies per estar a Esportscope. Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies a vostès.
Adéu-siau. Adéu-siau. Seguim. Adéu.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Tres quarts de quatre és la sintonia del debat, però abans d'entrar a l'estudi l'Helena Condis, Helena, amb una notícia d'última hora.
Sí, perquè després de Mateu Alemany tenim una nova baixa a la direcció esportiva. Jordi Cruyff també se'n va del Barça. S'esvincula el 30 de juny, acabava contracte i decideix no renovar. El Barça ho ha fet oficial en un comunicat on expliquen que aquest matí li ha comunicat a Joan Laporta que no seguirà, a motiu trobada amb el president, perquè vol emprendre una nova aventura professional. El club agraeix a Jordi Cruyff aquestes dues temporades, on ha estat molt proper a Xavi Hernández. De fet, ahir els vam veure junts a aquesta rua de celebració de la Lliga. I bé, doncs s'haurà de reestructurar tota l'àrea esportiva. Ja saps que el candidat número 1 i amb qui el Barça s'ha reunit, fins i tot Xavi Hernández s'ha vist, és Deco, per ser el nou director esportiu, un Deco que en principi demà torna a estar a Barcelona.
Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
I voles d'entrar d'aquí a les 4 de la tarda alguna vegada més, perquè al Barça cada 2x3 passen coses.
Ens ho esperàvem, que Jordi Cruyff acabés dient que no renovava, però bé, va dir que volia primer que el Barça guanyés la Lliga. El Barça ha guanyat el títol, el Barça ho ha celebrat i ell ha comunicat que no continua.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Doncs els hi demano ja als nostres tertulians una primera valoració així en calent d'aquesta notícia d'última hora. Saludo al Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Tim.
I també al Jacinto Vicente. Hola, Jacinto, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bé, Miguel, no podem dir que sigui una notícia que ens agafa per sorpresa, però, en fi, primer Mateu Alemany i ara Jordi Cruyff.
Doncs sí. Ben bé no sé què dir-te perquè no per, diguéssim, esperada té una anàlisi fàcil. Jo fa temps que insisteixo en la idea de que pateixo tot només que per l'equip i no sé interpretar-te. Crec que si costa arrelar les idees a l'equip per les raons que sigui, encara costa més arrelar les persones al club. I els dos, diguéssim, arquitectes amb Xavi d'aquest títol de la recomposició estratègica de la plantilla que ha portat la Lliga de tornada al Camp Nou, els dos han marxat. Sabem que Mateu Alemany va triar l'Aston Villa, que no és ni el Chelsea, ni l'Arsenal, ni el City, ni el United, ni el Newcastle. I ara veurem quina és l'opció professional que ha triat Jordi Cruyff, però tant una cosa com l'altra dona una sensació de desconfiança o poca confiança per part d'ells amb el projecte del club.
Sí, sí. Jacinto, ¿qué dices? A vote pronto.
Pues lo dicho, o sea, son los dos arquitectos junto con Xavi y algunos jugadores del éxito este año. Supone, yo creo, que un mazazo durísimo a nivel deportivo. Y yo creo que los motivos son muy claros. O sea, hay una forma de entender la dirección deportiva, que es la que tienen ellos dos, y una forma de entender la dirección deportiva y el club en general, que es la que tiene la Porta. Entonces, yo creo que ellos dos han sentido que de cara a la planificación y a su papel en el club, a su independencia y a su capacidad para gestionar ellos la parcela deportiva, se les estaba entrometiendo no solo a Porta, sino pues determinado la gente de jugadores que tiene una influencia muy clara en la Porta, como son Jorge Méndez o Pino Fabio. Entonces, el ejemplo más claro es Rubén Neves. O sea, Rubén Neves, hay un debate terrible. Ni Mateo, ni Jordi Cruz, ni Xavi quieren a Rubén Neves, pero Laporta y Jorge Méndez están empeñados en meter a este jugador, como sea, como un tributo a digamos, a las ayudas o a los consejos que da Jorge Méndez. Tú estás llevando un cargo, estás haciéndolo muy, muy bien a nivel deportivo, y tienes a un señor que Jorge Méndez va a opinar, Xavi, que él quiere meter a sus jugadores, y sientes que el presidente no te está respaldando suficientemente, con lo cual a mí me parece gravísimo.
Tu ho veus igual, Miguel? Veus aquí una divergència, una disparitat de criteris entre el que volien fer Mateu Alemany i Jordi Cruyff per una banda, i a lo millor les decisions que pot acabar prenent el president, o què?
Jo, per fer-ho ras i cura, et diré que si hi hagués una divergència...
No marxarien, no?
No haurien pagat.
Clar, clar. Sí, sí. Doncs estem en un moment molt, molt delicat i molt important. Estem a les portes d'un mercat d'estiu, Miguel, on el club vol fer moltes coses, on s'han d'arreglar les coses del fair play financer, encara inscriure futbolistes. El panorama és molt complicat, eh? Panorama molt complex aquest estiu, de mercat.
Sí, i sobretot que aquí, bueno, una vegada més, hem de dir que les alegries no duren ni 24 hores.
Sí,
no,
ostres, sí.
No sabem gestionar la felicitat.
Sí, sí.
No sé què passa. No dic que hagi cap necessitat de prolongar una situació que probablement no beneficia a ningú, com si l'ha esperat 2, 3, 4 dies a anunciar la sortida de Jordi. Però, efectivament, hi ha tantes coses, hi ha tants fronts oberts que quan et falten mans per tapar forats, perquè per tot arreu surt aigua i no sé on anem a parar, no sé, per això té bon començament que fa ja uns anys que la meva preocupació no és tant l'equip, que puc entendre que tingui anys bons i dolents per les circumstàncies, sinó la meva preocupació és el club.
Sí, sí. Jacinto, para terminar y rápidamente, que al habernos atendido en directo el intendente Josep Saumell, se nos ha ido el programa un poco de las manos y al guión. A Miguel ya le hemos escuchado estos últimos días pronunciarse, pero quiero que me digas qué te parecieron los incidentes de después del derbi.
Pues una vergüenza. En primer lugar, a nivel ético, moral y de imagen, una vergüenza. Me retrotraen a otros tiempos, o sea, que en fútbol se entendía más con la testosterona y con ciertas imágenes que de otra manera. Estoy totalmente en contra de aceptar que lo que hizo el Barça en el campo eso fuera una provocación. Me da igual que hubiera impactado mayor o menor tiempo en celebración, pero celebrar un título lo puedes celebrar y no hicieron nada que fuera una afrenta. Una provocación es que los jugadores hubieran dirigido a la grada animación del Español, hubieran hecho gestos obscenos, hubieran dicho frases ofensivas. Eso es una provocación. Entonces vamos a poner todo en su justa medida. Lo que se hizo no fue una provocación. Declaraciones como las que hoy de Joan Collet me parecen una vergüenza. Es una persona que habla para su afición, quiere quedar bien, pero que esto no es una provocación. Y después, a nivel jurídico o a nivel jurídico deportivo, falta ver la calificación que se da, pero contra aquí Valencia, si es un hecho muy grave o grave. Está en el límite, creo. Entonces, quizás yo personalmente me inclino más porque sea grave, no muy grave, porque pues se produce con el partido acabado, no tiene influencia en el cerro del partido, no hay antecedentes de este tipo anteriores con el club de invasión de campo, y bueno, la gestión que puede haber hecho el Español después de intentar identificar a las personas, que es otro elemento, otro requisito que se pide en el artículo 15 del Código Disciplinario para valorar si es grave o muy grave, creo que lo han hecho. Entonces, dentro de la imagen muy grave, porque la imagen es muy grave, a nivel jurídico deportivo creo que la sanción va a ser calificada como grave, lo cual posiblemente comporte el cierre de la grada concreta de animación por un partido, con un apercibimiento de que si esto se vuelve a repetir incurriría en el muy grave, que eso ya sería cierre de un partido de toda la temporada y ya no solo quizá la grada animación, sino de todo el estadio.
Ok. Molt bé, deixem aquí de moment, senyors. Miguel, Jacinto, gràcies als dos, eh?
Adéu.
Que vagi molt bé. Us recordo que avui tenim la primera semifinal tornada de la Champions a les 9 de la nit, Inter-Milan amb 0-2 per l'Inter de l'anada. Demà tenim el Manchester City-Real Madrid i un apunt també de l'Espanyol. Està lesionat Bradwaite, que es perdrà els dos propers partits de Lliga de l'Espanyol contra el Rayo i contra l'Atlètic de Madrid.
El Barça rebrà el trofeu de la Lliga i al seu costat y serem amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Real Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues ya hace, yo no la he abierto desde que...
Hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Anem al bàsquet. Saludem a l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Castelló en el compte enrere per la feina al Fort de Caunes. D'aquest cap de setmana arrenca divendres i divendres, com tothom sap, tenim un Barça-Real Madrid.
Sí, avui penúltim entrenament abans de viatjar cap a Caunes del conjunt blaugrana. Tenim bones notícies, com venim explicant des d'ahir. També hem explicat en cadena. Jan Vesely ja ha realitzat avui una part de l'entrenament amb el grup, és a dir, que estarà disponible per aquesta semifinal, el clàssic aplicat a l'Eurolliga, aquest que comentaves tu de divendres entre el Barça i el Real Madrid. Avui, l'atenció prèvia a viatjar demà a les 4. Surt el Barça cap a Caunes en vol directe i m'ha agradat molt la diferència que ha fet Jasikevičius. Anem a escoltar entre un Madrid amb pocs jugadors tocat per les baixes i un Madrid que pugui ser menys perillós. Escolteu el que ha dit Jasikevičius.
Hay que tener más carácter ganador, así de fácil. Y yo creo que Madrid va a ser diferente, pero peor no creo. Ya hemos visto que es una plantilla súper larga, experimentada, sabe hacer cosas cuando hay estas bajas. Yo creo que Madrid no va a ser peor, va a ser muy diferente.
Sí, es decir, no baixar la guardia, que ningú cregui que el Madrid es... menys rival, que és menys perillós per no tenir aquests tres jugadors, perquè sense aquests tres jugadors va rematar el Partizan guanyant tres partits seguits. Per cert, que com a curiositat, fa 20 anys que Jasikevičius va aixecar l'Eurolliga amb el Barça, el 2003, al Palau Sant Jordi, com a jugador. Demà, protagonista també del partit del Barça aquí a Esports Cope.
Perfecte, doncs demà l'escoltarem. Albert, gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Acabo recordant que en waterpolo comença avui la final de la Lliga Femenina, apassionant entre el Sabadell i el Mataró. En futbol sala, el blaugrana Carlos Ortiz ha anunciat que es retira a final de temporada i que estem pendents en tenis a l'Obert de Roma del partit de vuitens de final que ha de disputar aquesta tarda Paula Badosa contra Mukova.
Gel, superstar!
Pesca, Estats Units. Competició del Lake Erie Wallaby Trail.
guanyadors de l'esdeveniment, Jacob Runyan, 43 anys, i James Kominski, 36 anys. Ja la gent de la pesca s'ensumava alguna cosa d'aquests dos
paios. S'empescava alguna cosa.
S'empescava alguna cosa. Ballori, bé. Total, que van a veure les peces capturades i, clar, les havien inflat en el seu pes ficant-hi dipòsits de plom o, fins i tot, trossos d'altres captures immerses allà, ficades dintre dels peixos capturats perquè passessin més i poguessin guanyar la competició. Fins aquí la trampa. La trampa els ha sortit molt cara. 10 dies de presó. 10 dies de presó, sí, per fer trampes a un concurs de pesca. O sigui que, ojo i alerta. Última hora, Ballori. Dia trist al futbol espanyol, la desaparició de l'expresident de la Reial Societat, Iñaki Alquiza, el pare de Víctor Alquiza. La fiscalia està investigant operacions econòmiques del València a l'etapa de Peter Lim, o sorpresa, i recordem, ha plegat, plega a final de temporada Jordi Cruyff.
Sí, és la notícia del dia amb blaugrana. Gràcies, Gil.
Fins demà.
Les 4.